Bravo, Manu!
Vinga, va!
Manu, moltíssimes gràcies. A veure si la setmana que ve tenim més sort amb les trucades.
Segur que sí.
Abraçada forta.
Vinga,
cuida't.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon dia a tothom, molt bon dijous sant. Tot i ser un dia estrany i de Setmana Santa en què molts agafareu el cotxe, avui és un dia en què tenim una actualitat d'aquestes últimes hores bastant farcida. Tenim la missió a la Lluna, que s'ha pogut enlairar amb algun problema tècnic petitó, però s'ha pogut enlairar. Tenim a Donald Trump, que també aquestes últimes hores ha dit que enviarà l'Iran a l'edat de pedra, que és on es mereix, ha afegit el president dels Estats Units en un discurs adreçat a la nació. Recordem que Donald Trump també ha amenaçat de retirar els Estats Units de l'OTAN, i tot això per descomptat enmig de les condemnes i les promeses d'investigar els crits islamòfobs a Cornellà al Prat en el partit entre la selecció espanyola i la selecció d'Egipte. Per tant, déu-n'hi-do com tenim un dijous sant que, en qualsevol cas, per damunt de tot, per molts vosaltres, suposa l'inici de la segona tongada de la Setmana Santa, per això, i de la sortida d'aquests dies, i a la carretera, ara en parlarem, és per això que el primer de tot és el pronòstic del temps per aquests pròxims dies i per avui. Eloi Cordomí, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia. Doncs mira, per avui encara vent. Una mica la tònica d'aquests últims dies. La nevada sí que va desapareixent, en tot cas quedarà restringida a la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà, cota neu avui 1.200-1.400 metres i una precipitació ja molt més feble i intermitent. A la resta del Pirineu podem tenir torb, i per tant neu que s'aixeca pel vent i que pot desplaçar-se uns quants quilòmetres, però la nevada ja desapareix, i amb un temps assolellat, amb capes de núvols prims, vent a l'Empordà, al sud de Catalunya. Llavors, demà, el vent quedarà encara durant el matí, a la tarda ja fluixa, tan sols hi haurà una mica de tramuntana a l'Empordà, i a partir de dissabte, tranquil·litat absoluta, sol, temperatures que s'enfilen, fins i tot dilluns s'espereu màximes de 26 o 27 graus als llocs més càlids de Catalunya.
Déu-n'hi-do, eh? 22. Ja primavera, gairebé estiu, gairebé.
A partir de dissabte tindrem sensació de primavera avançada.
Eloi, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Fins ara.
Booster ignition and lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Eren 2:05 d'una d'aquesta matinada. S'ha enlairat amb èxit una missió a la Lluna. Feia més de mig segle que no ho podíem dir, això. La missió de la NASA Artemis 2 serà la primera vegada que torni a la Lluna una missió amb tripulants, més de 50 anys després de l'última vegada. Maiol Roger, molt bon dia.
Molt bon dia. Tot ha anat bé amb només dos incidents menors. S'ha perdut la comunicació amb la nau durant uns minuts, sense que s'hagi explicat el perquè, i també hi ha hagut problemes amb el vàter. Jared Isaacman és el màxim responsable de la NASA.
Els astronautes de la NASA estan bé, segurs i de molt bon humor. Continuarem monitoritzant la seva salut a mesura que avancem cap a la següent fase de la missió. Així que després d'un breu parèntesi de 54 anys, la NASA torna al negoci d'enviar astronautes cap a la Lluna.
Està previst que l'Artemis 2 trigui 4 dies a arribar a la Lluna. El primer pas serà fer dues voltes a la Terra per acumular propulsió i comprovar que tot funciona, com ens deia fa una estona el divulgador científic Albert Martínez, que ha seguit l'enlairament des de Houston.
Passaran 24 hores en òrbita terrestre, una miqueta més amunt de l'Estació Espacial Internacional, i és el que faran, és comprovar sobretot tots els sistemes, no? Especialment el suport vital, l'alimentació, la navegació, les comunicacions, i tot això servirà per a les pròximes missions de la Lluna i futures missions a d'altres llocs, no?
Es preveu que la nau torni a la Terra d'aquí 10 dies per amarar l'oceà Pacífic davant la costa de Califòrnia.
Un viatge de 10 dies d'una tripulació de 4 persones, que a més estan en un recinte raonablement petit. Diuen que són com dues furgonetes juntes. Per tant, és un recinte raonablement petit en aquesta missió de l'Artemis 2, que recordem que és el pas previ d'una segona missió de reconeixement amb la nau Artemis 3 per finalment tornar a trepitjar la Lluna, en principi l'any 2028, amb les següents missions de l'Artemis. Per què trepitjar la Lluna? Doncs perquè la idea és establir-hi una base allà, un mòdul lunar, d'una banda per investigar i de l'altra per assajar les condicions que podria haver-hi en una possible exploració al planeta Mart. De tot això en parlarem a l'Àgora i, evidentment, amb el Joan Anton Català, l'astrofísic i col·laborador habitual de Catalunya Ràdio, amb qui parlarem aquí a l'Àgora i al matí d'aquí uns minutets. 25 minuts. L'altre tema de la nit, a banda d'aquest llançament de la NASA, a banda de l'Artemis 2, és el discurs a la nació televisat que ha fet el president dels Estats Units.
We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages, where they belong.
Els farem tornar a l'edat de pedra, que és on pertanyen. Ja estem acostumats, a determinades declaracions, i més de Donald Trump, però parlant de l'Iran, els farem tornar a l'edat de pedra, que és on els pertanyen, és on els on pertanyen, és una de les declaracions d'aquesta nit del discurs del president dels Estats Units, on ha avisat que colpejaran l'Iran de manera extrema en les pròximes 2 o 3 setmanes. És el que ha dit Trump en aquesta compareixença a Mallol aquestes últimes hores.
Amb poques novetats més enllà de la retòrica i de reivindicar-se com a triomfador, el president dels Estats Units no ha aclarit el seu full de ruta per l'Iran, especialment quan es restablirà la normalitat a l'estret d'Hormuz.
It should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally.
És fàcil, quan s'acabi la guerra es reobrirà de manera natural, ha dit. La premsa ha reaccionat amb fredor al discurs de Trump. El New York Times diu que no ha aclarit el calendari i el Washington Post subratlla que la imatge del president és cada cop pitjor entre els americans.
Són algunes de les primeres valoracions d'aquesta intervenció de Donald Trump, que, insistim, no hi ha hagut cap gran novetat. Ja havia dit ahir que en 2 o 3 setmanes és quan ell preveu que la guerra s'acabarà, però a partir d'aquí aquest missatge contundent cap a l'Iran, d'enviar-los a l'edat de pedra, i aquestes poques concrecions, com deia el Mallol, sobre l'estret d'Hormuz. Però sapiguem una mica més què ha donat de si d'aquest comentari i aquesta intervenció de Donald Trump, amb el comentari, ara sí, de la corresponsal de TV3 a Washington, Lídia Heredia.
L'única novetat del discurs de Donald Trump s'ha donat al principi, quan ha felicitat l'equip de la NASA per l'exitós enlairament de la missió a la Lluna. A partir d'aquí, 20 minuts que havien de convèncer els nord-americans de per què estan pagant la benzina més cara, convertits en una repetició d'arguments sentits. Que la guerra està pràcticament guanyada, que la capacitat militar de l'Iran està devastada, que no tindran mai l'arma nuclear i que reobrir l'estret d'Hormuz no és cosa seva. Donald Trump reivindica una victòria militar, però continua sense explicar quina és o serà la seva traducció política.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la corresponsal de TV3 a Washington, Lídia Heredia. Tot això també té repercussions, ja fa dies que ho estem avisant, en l'economia. El petroli ha pujat després del discurs de Donald Trump, un 5%, i han caigut les accions dels principals índexs dels Estats Units. El fet que continuï pujant el petroli és cridaner perquè això ens afecta a tots plegats. Tot just ahir el president de Ryanair, és veritat que és molt polèmic, però el president de Ryanair, Michael O'Leary, deia que no descarta haver de fer cancel·lacions de vols de cara a l'estiu, si això continua, perquè el cost del combustible serà tan alt que haurien de fer cancel·lacions, i deia Michael O'Leary que la falta de subministrament posa fins i tot en risc la temporada d'estiu. En fi, en aquest context, avui també llegim una altra amenaça de Donald Trump. Donald Trump avisa als països europeus per la seva suposada falta d'ajuda a l'hora de combatre l'Iran, precisament a l'estret d'Hormuz.
Això explicava avui el Financial Times, citant fonts diplomàtiques. El president dels Estats Units hauria advertit que si no té el suport dels aliats europeus a l'OTAN, retirarà l'ajuda militar a Ucraïna. La secretària d'Afers Exteriors britànica ha convocat per avui una reunió telemàtica d'una trentena de països disposats a mobilitzar-se per restablir i garantir la seguretat del transport marítim a l'estret d'Hormuz un cop finalitzades les hostilitats.
No ha estat l'única amenaça de Donald Trump. També el president dels Estats Units ha dit que, segons com, avui molts diaris obren per aquí, es retirarà els Estats Units de l'OTAN. I la setmana que ve, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, viatjarà a Washington, on es reunirà amb Donald Trump. Mark Rutte ha fet declaracions molt fent-li la rosca a Donald Trump una vegada i una altra en els últims mesos. Veurem com evoluciona aquesta trobada després d'aquesta amenaça de retirar els Estats Units. Però mentrestant, com estem dient al matí de Catalunya Ràdio durant tots aquests últims dies, mentre hi ha tota aquesta dialèctica, la guerra continua. De fet, l'Iran ha llançat sobre Israel una de les onades de míssils més intenses des del començament de la guerra i ho ha fet coincidint amb l'inici de la Pasqua jueva. Jerusalem, Jordi Brascol.
Els míssils iranians van fer que la celebració de la Pasqua jueva de milions d'israelians fos sempre a tocar del refugi. Ahir va ser un dels dies amb més atacs en què l'Iran es va complementar amb Hezbollah i els Houthis del Iemen, que treien pit d'aquesta coordinació xiïta a través del seu portaveu.
L'operació s'ha dut a terme conjuntament amb els nostres germans mujahidins a l'Iran i Hezbollah al Líban, i per la gràcia d'Allah ha aconseguit els seus objectius amb èxit.
Aquests míssils no frenen Israel, que continua atacant amb força l'Iran, 400 objectius bombardejats en els últims 2 dies, i el Líban, on la xifra de morts ja supera els 1.300. Des de Jerusalem, Jordi Virescop, al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Jordi. Són les 8 i 10 minuts. I aquest, malauradament, continua sent l'altre tema del dia. Els càntics islamòfobs de dimarts al vespre, el partit entre la selecció espanyola i l'egípcia a l'estadi de Cornellà al Prat. La novetat de les últimes hores és que el cas pot acabar als tribunals si la fiscalia considera que hi ha prou indicis. Marc Jurado, què tal? Bon dia.
Bon dia. Sí, els Mossos ja han començat les investigacions per determinar qui va instigar consignes com musulmà qui no voti, i el Departament d'Interior ha obert un expedient administratiu que pot comportar multes econòmiques o la prohibició pels responsables d'entrar a qualsevol estadi.
Hi ha diversos interrogants encara al voltant d'aquesta qüestió. Un d'ells és per què no es va reaccionar abans durant el partit, mentre s'estava disputant el partit entre Espanya i Egipte.
Exacte, és el que preguntava al Matí de Catalunya Ràdio el conseller d'Esports, Berni Álvarez, que va assistir al partit.
S'hagués hagut d'avançar el que es va fer la segona part, seguríssim. Aquests protocols s'havien d'haver activat des del primer càntic, després de la xiulada de l'himne, doncs el primer càntic tan greu que va sortir, i després, si hagués continuat, segurament s'hagués hagut de parar. Jo crec que s'ha de ser contundent amb aquests actes.
Recordem que es van fer missatges per megafonia i el marcador, però no es va aturar el partit.
Hi ha un altre interrogant al voltant d'aquests crits. Era, i és, si van ser, diguem-ne, espontanis, o si hi havia algun tipus d'organització al darrere.
Tant el govern català com l'espanyol han condemnat els fets, que atribueixen a una minoria atiada pels discursos de l'extrema dreta. També ho apunta el moviment contra la intolerància.
Estamos hablando de grupos de extrema derecha, que luego pueden arrastrar a otra gente con otras ideologías, pero vamos, son grupos ultras en los campos de fútbol. Ese es el concepto.
Això ens ho deia ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio el president del moviment contra la intolerància, Esteban Ibarra.
I el que sí que tenim és condemnes dialèctiques al voltant d'aquesta qüestió, condemnes pràcticament unànims, per exemple, en l'àmbit polític, on també hi ha alguna polèmica, per cert.
Junts culpa el PSC d'haver portat la selecció espanyola a Barcelona, i Esquerra demana al alcalde Collboni que no instal·li pantalles gegants al carrer durant el Mundial de Futbol d'aquest estiu per evitar més incidents.
A partir d'aquí insistim, que hi ha condemnes de pràcticament tothom, algunes van trigar més, algunes van trigar menys, però hi ha condemnes pràcticament tothom, excepció de Vox. Vox no consta que hagi condemnat. De fet, ahir es ratificava les xarxes socials amb els discursos habitualment islamòfobs, i avui al diari El País llegim que el partit d'extrema dreta s'ha afegit a una cimera contra, textualment, el suïcidi ètnic. És una cimera que es farà a Portugal, que es convoca així, una cimera contra el suïcidi ètnic de l'Europa Blanca, on participarà l'extrema dreta, on es faran servir termes habituals de l'extrema dreta com allò del gran reemplaçament en aquestes qüestions. En fi, a banda d'això, una de les persones amb qui més es va centrar l'atenció en aquest partit és Lamine Yamal, l'estrella de la selecció, l'estrella del Barça, musulmà, que ha fet un comunicat a les xarxes socials on diu que, tot i que els insults anaven dirigits a la selecció d'Egipte, ell personalment els considera intolerables i, per descomptat, una falta de respecte.
També ha qualificat d'ignorants i racistes els que utilitzen la religió com a burla. També s'hi ha pronunciat l'Espanyol. El club propietari de l'estadi ha condemnat els contra els comportaments xenòfobs i els ha qualificat d'inacceptables. Tot i això, recorda que qui organitzava el partit era la Federació Espanyola i que els aficionats de l'estadi no eren tots de l'Espanyol. És per això que el club denuncia una campanya de desprestigi contra els seus seguidors.
Les entitats islàmiques i les que lluiten contra el racisme també diuen que el partit s'hauria d'haver aturat abans. És el que diu, per exemple, des de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, el seu president Mohamed El Gaidoni.
No volíem que la resta dels musulmans de tot el món tachen o etiquetin Espanya com a país islamòfob o a país racista. Per això esperàvem que l'autoritat esportiva paralitza el partit.
A partir de les 9 aprofundirem en aquesta qüestió a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, per exemple, amb el futbolista Sancú Javier, que juga al Futbol Club Escala, de tercera catalana, i que ha patit en primera persona aquesta islamofòbia dins dels recintes de joc. De moment, un primer comentari de la comunicadora Maria Bobdelea.
Tot i ser escandalós el que es va sentir al camp del Cornellà durant l'amistós entre Espanya i Egipte, no és un fet aïllat ni només una provocació. Els càntics de musulmà qui no voti són islamofòbia, i la islamofòbia és una forma de racisme. Un racisme que, per cert, ara s'ha fet visible en un estadi, però que també és estructural i, per tant, travessa el dia a dia de moltes persones, el futbol base i molts espais on les càmeres i els micròfons no arribem. I convé que ens posem les piles, perquè massa sovint només reaccionem quan es fa impossible d'ignorar, quan ja no podem mirar cap a una altra banda.
El comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la comunicadora Maria Boabdelà. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El Matí de Catalunya Ràdio.
I el repassem amb Maria Fernández Noguera, Francesc Soler, Guillem Soler i Joan Vilaplana. Bon dia.
Bon dia.
Començant per l'operació sortida avui a carreteres i aeroports.
Aquest és el cap de setmana de mobilitat més important que tenim al llarg de l'any. Sense cap mena de dubtes, és el cap de setmana estrella.
És Ramon Llamé, el director del Servei Català de Trànsit, parlant d'uns dies en què es preveu que 560.000 vehicles surtin de Barcelona. Hi haurà restriccions, alerta, per als vehicles pesants i també carrils de reforç en vies especials per evitar aglomeracions avui i demà, que són els dies importants de l'operació sortida, i, evidentment, diumenge i dilluns de cara a la tornada. Això pel que fa a les carreteres. Però avui a l'aeroport també és un dia especialment intens. Anem cap allà. Joan García, Aeroport del Prat. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui es preveuen més d'un miler de vols a l'aeroport del Prat. Quin ambient hi ha a la terminal? Hi ha molta cua?
Sí, però són les cues habituals d'un dia com avui, d'un dijous sant. Fins i tot els serveis a terra ens expliquen que potser n'hi haurà més a la tarda que no pas ara. Ara sí, veiem que les màquines d'autofacturació, per exemple, no paren, que hi ha molta expectació davant les pantalles que anuncien els vols, i aquí la TU és un anar i venir de famílies, de grups, de parelles pel hall de sortides. En fi, és l'ambient d'un dijous sant a aquesta hora, que és dels dies de més activitat de l'any als aeroports. Aquí al de Barcelona s'esperen aquestes 1.080 operacions, 43 més que l'any passat. És un període molt curt de vacances i tothom les vol aprofitar al màxim. Per tant, entre els destins que, dels passatgers que hem trobat, els més matiners, dos clàssics, les Illes i Europa.
Anem a Menorca a veure un torneig, el torneig de l'Aió, que està molt bé de bàsquet, i bueno, portem la filla, que s'ho passa molt bé, i nosaltres també.
Anem a Palma. Sí, anem a veure si hi ha alguna processó i a passar-ho bé una mica, que comença la calor.
Soy colombiana y tengo una invitación a una boda de un amigo de Reino Unido y aprovecho para visitar a mi hermano y a mis sobrinos que están en Glasgow.
Avui, a més, no hi ha cap vaga. La de serveis a terra de Menzies, anunciada per aquest dijous, ja es va resoldre amb acord, i la de Ground Force torna a tocar demà.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
Per tant, aneu amb temps a l'aeroport, precaució, també molta precaució a les carreteres, i si el vostre destí és la muntanya, també aneu amb compte, perquè hem sabut que els rescats a la muntanya han augmentat un 20% des de la pandèmia.
El cos ho atribueix al fet que cada cop hi ha més persones que fan excursions a la natura i diuen que les conductes negligents són una petita part. Des del 2009, Interior ha reclamat el pagament de 16 rescats per conductes temeràries. D'aquests, n'ha cobrat 10. Oriol Vilalta és el cap dels GRAE.
De cara a la Setmana Santa preveiem un alt volum de serveis, més que res perquè han canviat l'hora. Estem amb unes capacitats de fer activitat durant moltes hores de llum de dia. Bicicleta, córrer, qualsevol activitat. Per tant, és una època de l'any on se'ns obre més el ventall.
Tot això en aquesta Setmana Santa, on les previsions turístiques del país són molt bones, especialment al Pirineu, Rosa Pujol.
L'abundància de neu al Pirineu i les ganes de sol després d'un hivern plujós fan pensar en ocupacions molt elevades tant a la costa com a la muntanya. A Barcelona s'esperen xifres globals similars a les d'altres anys. A la Costa Daurada es veuran beneficiats pel turisme esportiu, mentre que al Pirineu s'espera una gran afluència de visitants tant a les pistes d'esquí com per fer activitats aquàtiques. Juan Antonio Serrano és vicepresident del Patronat de Turisme de Lleida.
Són molt optimistes, tenim molt bona quantitat i qualitat de neu a totes les estacions i preveiem una ocupació mitjana al voltant del 80%, que en funció de la meteorologia pot incrementar-se.
Rosa Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, que just ahir la Generalitat va publicar el calendari de festius de l'any que ve, del 2027. No és per desanimar ningú, però Nadal cau en dissabte, Sant Esteve cau en diumenge, l'1 de maig cau en dissabte, però la Constitució i la Puríssima cauen en dilluns i dimecres, per tant, hi haurà allò que en diuen un macropont. En fi, tornant a la Setmana Santa d'aquest any. Avui tenim Processó de Verges, que retransmetrà per TV3 i la plataforma 3CAT. La Dansa de la Mort, a més, estrenarà Caps d'Esquelet, i l'inici de la representació es farà fora del recinte de la plaça. Però ja que parlem de religiositat, un altre dels protagonistes d'avui és el Papa.
Sí, Lleó XIV presideix avui la missa del Dijous Sant a la Basílica de Sant Pere. És la primera Setmana Santa del Pontífex, que va arribar al càrrec, recordem-ho, al maig de l'any passat.
Avui en parlarem, de Lleó XIV, amb el Vicenç Lozano, que acaba de publicar un llibre sobre l'actual Pontífex. I atenció a aquestes dades que us avança al matí de Catalunya Ràdio, que també comentarem avui. El 28% dels alumnes de primària fan algun tipus de religió a l'escola. D'aquests, la immensa majoria és la catòlica, tot i que a Catalunya mig centenar d'alumnes també estudien religió evangèlica islàmica i un centenar la jueva.
Són dades del Departament d'Educació referent al curs passat. Si entrem al detall, només el 12% dels alumnes que estudien religió catòlica ho fan en centres públics i la majoria ho fan a centres concertats, o almenys mesura en privats. La història es capgira quan es tracta d'alumnes de religió evangèlica, amb una majoria per a les escoles públiques, i pel que fa a la religió islàmica, estan repartits a parts iguals entre la pública i la concertada.
Avui parlarem de religió a l'escola i ho debatrem, sobre aquest projecte pilot del govern d'impartir cultura religiosa de cara al curs que ve en una vintena de centres públics. Ho farem a 9:15 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb una professora que n'és partidària i una altra que no ho és. Notícia que avui us destaquem en aquest programa. El 20% dels casos de la nova secció de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona són impagaments de pensions alimentàries. Maria Núria Rebella.
Segons han explicat fonts judicials a Catalunya Ràdio, el jutge interpreta amb la jurisdicció actual del Suprem que no pagar a la mare és un tipus de violència masclista, l'anomenada violència econòmica. D'aquesta forma pot portar els deutors a judici, una vista amb una instrucció ràpida que s'hauria de fer en 15 dies, però que el TAP judicial a la capital catalana fa que es trigui més d'un any. Tot i així, el sol fet d'amenaçar el deutor amb un judici pot ser ja una mesura dissuasòria i desbloquejar l'impagament. Maria Núria Rebella, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I és una de les notícies del matí. S'ha consumat o s'ha confirmat, vaja, el relleu al capdavant d'Indra. L'exconseller delegat de Criteria, Àngel Simón, substitueix Àngel Escribano.
El Consell d'Administració ho ha fet efectiu fa pocs minuts. L'actual president dimiteix pel desgast personal i per no interferir en els plans de l'executiu espanyol de convertir la companyia en un gegant de la defensa. El futur president d'Indra és el català Àngel Simón, considerat pròxim al PSC, que anteriorment havia encapçalat Aigües de Barcelona i que ve del braç inversor de la Fundació La Caixa. Recordem que l'origen de tot plegat va ser un conflicte d'interessos.
Indra és una multinacional on el primer accionista és l'Estat a través de la Societat de Participacions Industrials, la SEPI. El president era Àngel Escribano, que també és accionista. Escribano va promoure que Indra comprés una empresa seva i del seu germà. El govern espanyol va denunciar conflicte d'interessos i això ho ha acabat precipitant tot.
També és notícia de les últimes hores. L'Ajuntament de Badalona ha instal·lat una vintena de blocs de formigó al lloc on hi havia un assentament de persones sense sostre, aquell que hi havia sota el pont de l'autopista C31.
Aquell espai es va desallotjar amb l'argument que calia netejar-lo. L'Ajuntament va explicar que era una mesura temporal, però, segons va avançar l'Agència Catalana de Notícies, el consistori ara hi ha bloquejat l'accés amb unes tanques. En aquest cas, el consistori afirma que és perquè no hi entrin cotxes, ja que el pont és tan baix, diu, que no hi podrien passar.
8:22, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Escolteu també la preocupació que hi ha a l'Horta de Lleida per unes esquerdes que han aparegut en una quarantena de cases dels voltants de l'alta velocitat. Els veïns, a banda del neguit, diuen que els danys, arreglar-los, superarà tranquil·lament els 800.000 euros, Julià Albacar.
Un estudi encarregat pels veïns ha analitzat els desperfectes en 42 cases i conclou que reparar els danys als immobles que ha provocat el pas dels trens costaria més de 879.000 euros. Es tracta sobretot d'esquerdes que, segons l'informe, són conseqüència de les vibracions que genera el trànsit ferroviari de l'alta velocitat. Marina P. Ferrer, la portaveu de la plataforma d'afectats, alerta que si Adif no hi posa solució aviat, esta quantitat augmentarà.
Si tarda un any arreglar tot això, doncs llavors aquests 800-900.000 euros se convertiran potser en més quantitat.
I reclamen que Adif es faci càrrec dels desperfectes i obligui els trens a reduir la velocitat quan passin per este tram. Des de Lleida, Júlia Albacar per al Matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, que parlant de trens, és important això també. Els maquinistes ara resulta que volen boicotejar el restabliment de l'R4 de Rodalies.
El sindicat de maquinistes SAMAF bloqueja la reobertura d'alguns trams de Rodalies tallats des del 20 de gener, segons han explicat diverses fonts del sector a aquesta casa. Els maquinistes no accepten els nous serveis i horaris establerts.
Tot això mentre l'Organització de Consumidors FACUA insisteix a demanar que, per norma general, es desconfiï de la revenda d'entrades de concerts, sobretot si és a les xarxes socials. Això després dels casos de frau detectats amb els concerts de Rosalía. Miguel Ángel Serrano és el vicepresident de FACUA i ens deia això aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
Está la orden del día. Lo que hace falta es que la autoridad de consumo, la autoridad, en este caso la Generalitat, pues investiguen este tipo de fraude e intenten hacer todo lo posible porque el consumidor no caiga en estas trampas, cerrando las páginas web, intentando sancionar a los titulares de las mismas, este tipo de cuestiones.
6 minuts i arribarem a 2:15, encara alguna cosa més. Els comuns exigeixen al president Salvador Illa que multi 900.000 euros l'empresa propietària del bloc de Sant Agustí, al barri de Gràcia de Barcelona.
Recordem que el govern investiga aquest fons holandès per possibles irregularitats. La setmana passada l'empresa va intentar desnudar un dels llogaters de l'edifici, però la comitiva judicial es va fer enrere per la pressió popular. La líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, creu que Illa ha d'aprofitar la vinentesa per enviar un missatge.
Aquell que necessitem és una sanció que veritablement siga exemplaritzant i que siga dissuasòria i que tothom rebi aquest missatge. Perquè sabem que s'està incomplint la llei de l'accés a l'habitatge i que s'està fent frau.
Per cert, parlant del govern, la setmana que ve torna la consellera Esther Niubó.
Ho ha avançat La Vanguardia i ho ha pogut confirmar al matí de Catalunya Ràdio. La titular d'Educació portava 2 mesos de baixa per malaltia. Es reincorporarà el 7 d'abril al Consell Executiu, ja plenament recuperada. Durant la seva absència, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assumit les negociacions amb els mestres, que han acabat amb acord entre UGT i Comissions Obreres i conflicte encara amb l'Austec, el sindicat majoritari.
Gràcies, Guillem. 5 minuts i arribarem a 8:45, un apunt de teatre.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
És Lluís Omar que protagonitza l'adaptació escènica de la novel·la clau de Margarit Jursenar, Memòries, ja ho direm bé, d'Adrià.
El muntatge teatral basat en la traducció en castellà de Julio Cortázar es podrà veure fins al 10 de maig al Teatre Romea.
Més detalls, Marta Vives.
El llarg monòleg a partir de l'obra més coneguda de Margarit Jursenar precisa d'un actor experimentat per edat i per taules. I a partir d'aquí és Lluís Omar qui demostra un cop més la seva capacitat dramàtica, el to i el domini de la veu per posar-se a la pell d'aquest emperador. La versió teatral recorre l'actualitat i és per això que el vell emperador ara es converteix en un líder polític a punt de gravar el seu discurs de successió.
Perdona, això és un polític? O sigui, estem acostumats a que la política hagi fet una deriva absolutament allunyada a un sentit humanista.
I a partir d'aquí, l'omnipresència de la tecnologia, càmeres, micròfons, focus i 5 assessors que corren amunt i avall és el que marca el signe dels nostres temps. L'emperador regnarà al Teatre Romea fins al 10 de maig. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Trinxat Carlit. Cuinat cada dia a Puigcerdà.
El matí de Catalunya Ràdio.
At Catalunya Ràdio, when the clock hits 8:27, Freddie and Mark arrive, like a slice.
Vinga, informació estrictament esportiva, a banda del que explicàvem abans dels insults del partit de la selecció d'Espanya contra la d'Egipte. Marc Jurado, bon dia de nou.
Bon dia.
Tenim festa al Camp Nou aquesta tarda per rebre el Madrid.
Sí, Freddy, les culers encara en la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions amb un avantatge de 2-6 a l'anada i amb el record de la victòria 0-3 contra les blanques a la Lliga. El Barça espera vendre les 62.000 localitats disponibles de l'estadi en una cita que celebrarà, a més, el partit número 500. La capitana Alexia Putellas, amb la samarreta blaugrana, el tècnic Pere Romeu vol evitar sorpreses.
Si fem el partit que volem fer, que és molt de control, de molt de domini, de molta possessió, que anem frustrant l'equip rival a través de la passada i no ens precipitem i no perdem pilotes innecessàries, sobretot, crec que nosaltres estarem més a prop de fer el tipus de partit que ens beneficia a nosaltres.
Si el Barça concreta les previsions, s'enfrontaran semifinals al Bayern de Múnich. Podeu seguir el Barça-Real Madrid a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de 6:45 de la tarda.
Bàsquet, derrota del Joventut a Atenes contra l'AECA.
Els de Badalona han perdut per 87-84 el primer enfrontament de l'eliminatòria de quarts de final de la Lliga de Campions FIBA. L'equip verd i negre va veure com se li capgirava un partit que dominava per 13 punts a la mitja part. La penya haurà de guanyar l'AECA dimarts que ve a l'Olímpic de Badalona si vol forçar el desempat a Grècia.
I també en bàsquet, el Barça s'enfronta avui als Alguiris Kaunas a l'Eurolliga.
La jornada 35 de la competició, els blaugranes visiten la pista dels lituans, competidors directes del Barça i en zona de play-off. A només 4 partits al final de la fase regular, els culers venen de 3 victòries seguides a Europa, però l'entrenador blaugrana Xavi Pascual avisa de la dificultat del partit.
Bueno, estan fent-ho tan bé, tenen el mateix nombre de victòries que nosaltres, però la perspectiva és que ells ho estan fent superbé i nosaltres no, per exemple, no? Però la perspectiva és real, de que realment estan jugant molt, molt bé a bàsquet.
Podreu seguir els Alguiris Barça a partir de les 7 de la tarda a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
I en tenis, la victòria de Paula Badosa obre la pàgina poliesportiva.
La catalana s'ha imposat a la grega Maria Sakkari al torneig de tennis de Charleston als Estats Units i fa cap als vuitens de final. Badosa ha guanyat per 2-7, 6-3 i 6-4. En hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha debutat amb victòria a la Copa de les Nacions. El combinat de Pere Bàries, amb 9 jugadors catalans, ha vençut França per 4-1. Avui s'enfrontarà a Suïssa. I en hoquei hierba, Legara ha perdut 6-1 contra l'SC Accent Irlandès a la primera eliminatòria de la final a 12 de l'Euro Hockey Lliga que es disputa als Països Baixos.
Són 8:45. Operació sortida de Dijous Sant, que ja es viu intensament des de primera hora, molt especialment als aeroports. El de Barcelona avui és el dia de més activitat fins ara dels dies de Setmana Santa. Tornem en directe a l'aeroport del Prat. Joan Garcia, bon dia de nou.
Bon dia. Amb 1.080 operacions, només avui 43 més que el mateix dia, el mateix Dijous Sant de l'any passat. Les Illes i Europa, amb Itàlia i el Regne Unit al capdavant, són dues de les destinacions que més gent ens diu que ha triat i que ja tenien els bitllets d'abans de l'increment general de preus. Avui no hi ha cap vaga aquí a l'aeroport de Barcelona i tot de moment està amb normalitat.
Gràcies, Joan. Més coses. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprova l'acord amb l'Incasol, Institut Català del Sol, per reservar els terrenys on s'hauria d'ubicar la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Tarragona, Clara Chavarría.
És un pas endavant a l'espera de saber si la Comissió Europea aposta pel projecte de la Ribera d'Ebre. Un dels tràmits imprescindibles era acreditar la disponibilitat del sòl necessari per reencabir la gigafactoria i això ja s'ha resolt amb la sessió per part del Consell Comarcal de la parcel·la que ara ocupa el laboratori 5G al polígon industrial del Molló a canvi d'una nova parcel·la on l'Incasol farà una nau de les mateixes característiques. El projecte preveu una inversió de gairebé 5.000 milions d'euros.
Gràcies, Clara. Fins ara.
Fins ara.
El govern balear, mentrestant, ordena enderrocar la piscina il·legal del periodista Pedro J. Ramírez de Mallorca. Des de la redacció, Francesc Soler, bon dia.
Bon dia, sí. Segons publica avui el diari Ara, el conseller balear de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha firmat l'autorització definitiva per enderrocar la piscina, l'embarcador i la terrassa del xalet propietat del periodista Pedro J. Ramírez al municipi de Son Cervera, que ocupen el domini públic sense la corresponent autorització en vigor. D'aquesta manera es posarà punt i final a un litigi que va començar fa 25 anys entre Ramírez i un grup d'entitats i ciutadans.
I ja no cal portar el DNI a sobre. Maria Fernández Noguera, bon dia també.
Doncs el físic no caldria, perquè des d'avui el digital també és bàsic per identificar-se, també és vàlid per identificar-se. Un any després que s'aprovés la posada en marxa d'aquest format, ara tant les entitats públiques com les privades tenen l'obligació d'acceptar la versió digital del DNI com a identificació legal.
Així comencem aquest Dijous Sant, un dia de molta mobilitat. Val la pena per això mateix que fem un cop d'ull als transports públics. Joan Vilaplana, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs cap sorpresa, Freddy. Tenim alguns retards un dia més als trens, especialment a Barcelona-Sants. Ara mateix 6 trens anunciats amb endarreriments, 4 a Lleida-Pirineus i 1 a Girona i a Tarragona. Pel que fa al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja s'han recuperat les freqüències de pas habituals a la L3, la línia verda, després que aquest matí un tren hagi tingut una avaria a l'estació de tren de Paral·lel.
Això pel que fa al transport públic, les carreteres, equip viari, Txell Garriga, com estàs? Bon dia.
Què tal, Freddy? Molt bon dia.
Algun punt vermell?
Avui...
Encara no?
Encara no, ni vermell, ni de fet, ni vermell, ni taronja. Només us podem destacar, això sí, negre, per neu. Està tallat al coll de Pal, des de Guardiola de Berguedà. També un tram del port de la Bonaigua, entre Altàneu i Nou Tarannà, i recordar que és obligatori l'ús de cadenes en diverses vies de tot el Pirineu. Per tant, per qui tingui previst anar-hi, doncs cal anar-hi preparat.
Gràcies, Txell. Fins ara.
Fins ara.
Insistim que això és ara, però avui es preveu un dia d'alta intensitat a les carreteres, per tant, sigueu prudents, Sigueu prudents quan si agafeu el cotxe, sobretot per anar a la muntanya, perquè, com deia ara la Txell, doncs ha nevat i les carreteres són una mica traïdores. En fi, a banda de tot això, què més farem al matí de Catalunya Ràdio, Francesc Soler?
Doncs mira, parlarem del trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, amb experts i afectats. A la taverna parlarem de mones i potser en tastarem. I el periodista Vicenç Lozano ens vindrà a presentar el seu nou llibre, Lleó 14, Ombra sota la cúpula.
Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
I ens falta el temps per aquesta informació de la Setmana Santa. Eloi, què ens expliques?
Bon dia. Doncs mira, avui encara amb les escorrialles d'aquesta ventada, de la nevada d'aquestes últimes hores, però a partir de mala tarda ja molta més calma. De moment avui sí que destaquem el vent que fa a les cotes altes del Pirineu, encara a l'Empordà i al sud de la Catalunya, es mantindrà tot el dia. El fenomen del torb també es pot produir al Pirineu, a les cotes altes, i encara poden haver algunes precipitacions intermitents a la Vall d'Aran, al nord del Pallars, a la resta ja no. De fet, a la resta farà sol, potser amb algunes capes de núvols prims i amb una temperatura encara suau, semblant a les últims dies. Demà, vent de tramuntana tot el dia, la resta, el Pirineu i el sud, bufarà només al matí i després a la tarda ja en calma, i es mantindrà en calma el que resta de Setmana Santa a partir de dissabte. Dissabte, diumenge, dilluns, el temps serà assolellat, tranquil, i a més amb una temperatura que s'enfilarà, i segurament dilluns arribarem per sobre els 25 graus a les comarques més càlides, 26-27 als racons més calents de Catalunya.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bonpreu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, furúncul nocturn era mussol. Avui dijous, dia dels Enigmàrius difícils. Avui, dijous sant, difícilment sant. Netedat absoluta entre les butaques de la 11, de 9 lletres. Netedat absoluta entre les butaques de la 11, 9 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Joan Pera és capaç de qualsevol Hola. Cosa.
Però vostè qui és?
Jo soy tu padre.
El sogre que jo he contractat s'assembla al George Clooney.
Bueno, tinc dies de tot.
Per aconseguir un paper protagonista.
Oi! Oi, que fots animal.
Embolica que fa fort amb...
La mare que el va matricular!
Un sogre de lloguer. Divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara pit de pollastre en format estalvi per 5,29 al quilo. T'estalvies un 13%. I amb Lidl Plus Mango per 1,99 al quilo. T'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
012, la millor resposta.
Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
Problemes?
Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
I ja ho sap, que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
De debò?
Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
Quina bona notícia!
Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
500 persones. Tot un poble que es converteix en escenari. Hi ha un lloc on la mort és ben viva. La processó de Verges, segles d'història i una dansa de la mort solemne i única al món.
Som únics, Verges. Avui a la nit, en directe a la plataforma 3CAT i a 11:45 a TV3.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes amb productes frescos. I aquesta setmana, fins al 5 d'abril, emporta't la safata de mig quilo de maduixes amb un 35% de descompte. Ara per només 1,29 €. Aprofita-ho. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la consultora i professora de Ciència Política la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora, Mayol?
Doncs de l'Àrtemis, no podia ser d'una altra manera. Sí. Jofre Llombart ha sigut el més matiner, tot i que ahir es va quedar a veure la sortida, l'enlairament,
sí.
Per explicar-nos que en el moment clau el realitzador es va equivocar i va posar la imatge en negre.
En negre, sí.
De debò?
Sí, va a la típica imatge que és un primeríssim primer pla dels motors, com encenen la flama i tot això, que veus que fins i tot es comença a desplaçar verticalment i dic, ara posant-ne el pla general de com s'enlaira. Fosa negra i la següent imatge ja era enlairat.
Yeah. Sí. Tot i que el que més preocupa no és la realització, sinó què ha passat amb el vàter.
Amb el vàter,
ara
sí,
tenim dos especialistes per preguntar-los.
Exacte.
Hi ha hagut moltes proves sobre si és la veritable visita al costat fosc
de la lluna.
I segons ens has explicat tu mateix, Freddy, sí. Com que hi ha un canadenc, serà ell que li posin totes les culpes, com si tu, sent andorrà a Catalunya, tinguessis una certa experiència sobre aquest estil de culpabilitzar.
Exacte. Però deia això, que hi ha un dels estonats que és canadenc, i l'altre dia en una entrevista va dir, si va malament ja sabem, ja sabem a qui li carregarà.
El tema és, està solucionat? A Marc Bataller li preocupava especialment el tema de la manca de gravetat amb la varia del vàter, com es combina.
Oh, clar.
Aquí ho deixo.
Clar.
En un país escatològic
si
com aquest, són coses que interessen.
És important saber-ho.
És important saber-ho.
A veure, 3 minuts i arribem a 3 quarts. Albert Martínez, com estàs? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
L'Albert Martínez és divulgador científic des de Houston i hem parlat a les 6. Sabem què ha passat exactament amb el vàter, perquè és un dels problemes tècnics que hi ha hagut a primera hora, deien, eh?
Sí, sembla ser que ja l'han arreglat, que ja està arreglat i està funcionant.
Perquè hi ha hagut això, hi ha hagut un petit tall de comunicació que tampoc no s'ha acabat d'explicar què ha passat, però no s'ha considerat prou important com per parar-ho, no?
Exacte, sempre hi ha, quan falten 10 minuts per llançament, sempre el director del Cap Canyaveral té la potestat, no?, de frenar-ho i donar pues, un marge per a que es torni a verificar, i això poden fer fins a 10 minuts abans. Més ja no, perquè ja tot està carregat, la pressió del combustible ja és tan alta que ja no poden frenar-ho. Llavors el que hauríem de fer és llançar i rescatar els tripulants, no? Llavors ja perdríem el coet. Però sí, han pogut despegar, estan en òrbita, i l'última novetat és que s'han desplegat els panells solars, que són la part europea, si us en recordeu, és la part que ha fet Europa, la part de l'energia, no?, que alimenta la càpsula, s'han desplegat, estan començant a cargar-se d'energia, i això és fonamental per donar-li aquest impuls que necessitarà demà per arrencar aquest viatge de 4 dies cap a la Lluna.
Perquè això també això és important, també. Hi ha una part europea en aquesta nau, com deies ara, eh? És a dir, s'està comentant molt la implicació d'empreses privades, d'Elon Musk i companyia, però això serà les següents Artemis. Aquesta és una missió de la NASA de tota la vida, però en col·laboració europea, com deies, no?
Exacte, perquè molta de la tecnologia que es fa anar és ja l'actual que tenim a l'Estació Espacial Internacional millorada, no?, per aquestes noves futures missions de cara a la Lluna. Com molt bé dies, no? La part de Elon Musk, no?, de SpaceX, ajuda molt, no?, amb el transport de coses cap a l'espai. Ells també col·laboraran quan se tingui aquesta base fixa a la Lluna i els propers viatges cap a Mar, però en aquest cas, sí, Europa ha jugat un paper molt important amb el suport vital, les comunicacions, tot aquesta part de control de temperatura dintre de la càpsula, perquè heu de pensar que està molt fred, l'espai és molt fred, per tant, necessitem que tot això funcioni correctament. És el que faran ara, avui, durant aquestes 24 hores, verificar que tot funciona, la comunicació funciona, perquè després amb aquest viatge pues, puguin anar i tornar.
I afegim a la conversa l'astrofísic Joan Anton Català, col·laborador habitual de Catalunya Ràdio. Joan Anton, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
És emocionant, això, una mica?
Sí.
Que ens agraden aquestes coses?
Sí, jo he dormit poc, t'haig de dir, perquè, clar, vàrem seguir segon a segon, va dir minut a minut, no? Segon a segon, i després, les hores de després, i després quan ens vam posar al llit, almenys en el meu cas, clar, després de tota l'emoció, va ser molt complicat dormir, però molt contents, molt contents.
De moment tot va bé, és el que estàvem comentant, no?
Sí, tot va perfecte. En aquest moment la nau Orió amb els quatre astronautes es troba en òrbita de la Terra, que és el que està previst que es trobi durant tot el dia d'avui fins la matinada vinent. Això més o menys són 24 hores després de l'enlairament, en què el motor principal de la càpsula Orió haurà d'impulsar aquesta nau ja cap a la trajectòria de la Lluna. Aquest serà un moment crític de la missió, perquè aquest motor ha de funcionar a la perfecció, que ho farà, i per agafar aquesta trajectòria, que recordem que és una trajectòria que els durà a fer un tomb pel darrere de la Lluna i tornar en un retorn lliure. Retorn lliure vol dir que la mateixa gravetat de la Terra en aquesta trajectòria fa que la nau torni, i si hi hagués algun problema, la nau tornaria igualment, amb petites correccions.
Un dels temes, ho comentàvem abans amb l'Albert, Joan Anton, que s'ha dit molt des de la NASA aquests dies, és que a diferència de la missió de fa més de 50 anys, aquesta vegada la idea és anar a la Lluna per quedar-s'hi.
Correcte. El que es vol fer, almenys els Estats Units, i la Xina també ha fet anuncis similars, però sobretot els Estats Units la setmana passada, és aquesta voluntat de fer un retorn sostingut en el temps, i ja parlaven la setmana passada de la construcció d'una base permanentment habitada a la superfície de la Lluna l'any 2030. Això significa no només el retorn que és previst humà a la superfície l'any 2028, recordem que després d'Artemis 2, que és aquesta missió d'avui o d'aquesta setmana, en vindrà una altra, que és Artemis 3, que seran proves en òrbita de la Terra, i finalment, a començament del 2028, si ho compleix en calendari, vindrà Artemis 4, que ja és la baixada humana un altre cop a la superfície de la Lluna, però veurem moltes missions robòtiques en els pròxims anys per dur a la Lluna el material de construcció, jo així faig broma tipus Lego, per entendre'ns, per construir aquesta base, i també veurem missions que col·locaran vehicles, directament vehicles a la superfície de la Lluna, inclòs un vehicle de l'Agència Espacial Japonesa. Tot això perquè l'any 2030, segons el calendari de la NASA, pugui estar funcionant ja aquesta base permanentment habitada a la Lluna.
Ja et faré una pregunta que t'han fet molt aquests últims dies, i també ahir el programa ens la feia la Mariola Cubells. Tot això per què? Tot això per què serveix?
Home, serveix. Està molt bé aquesta pregunta, perquè hem d'explicar-ho, perquè això són diners que invertim. Fixa't que he dit, no gastem, diners que invertim a l'espai, perquè aquí desenvolupem tecnologia i ciència que després nosaltres emprem aquí. Pensa que moltes de les coses que estem emprant, des de les càmeres dels mòbils, fins i tot coses tan trivials com la cinta de velcro, que és l'exemple típic que es posa, els vestits ignífugs dels bombers, moltíssimes coses s'han desenvolupat a l'espai. A l'espai estem desenvolupant fàrmacs en aquest moment. Hi ha companyies farmacèutiques que estan invertint per trobar teràpies, per fer medicaments allà a l'espai, en condicions que és impossible fer-les aquí a la Terra, per lluitar, per exemple, contra el càncer i altres malalties. Provarem sistemes de comunicacions molt avançats que no ens n'adonarem i els estarem emprant aquí des dels nostres mòbils. Vull dir que al final tot això és inversió. I quan penses el que costa, dius, val, a nivell absolut són molts diners, però a nivell relatiu, quan ho compares, per exemple, amb les despeses, amb els pressupostos militars del món, doncs no és res el que estem invertint a l'espai. Per tant, paga la pena que continuem explorant l'espai per tots els beneficis que això representa per nosaltres. El que sí que ens preocupa, i això ho hem comentat molt aquí també, és l'ètica de la cosa. És a dir, amb aquests lideratges que hi ha avui al món, especialment als Estats Units, quina és l'ètica que hi ha al darrere, quina és la voluntat aquesta, si només és tecnològica o científica, o hi ha més voluntats al darrere, no? Com de domini. I aquesta és la part menys bonica de tota la història. Però això depèn molt dels lideratges que hi ha en cada moment.
Que amb l'Albert també ho comentàvem abans, Albert. És a dir, aquí també es parla de determinats minerals que es puguin trobar a la Lluna. Es parla d'això de l'Heli 3, em sembla, no? I entre això i el fet que hi intervinguin empreses privades, hi ha gent que està dient alerta, perquè igual estem començant a privatitzar fins i tot l'espai.
Exacte, i és una de les coses que s'ha de ficar sobre la taula, de la mateixa manera que s'ha fet al planeta, no? amb l'Antàrtida, no? que s'ha repartit, hem de vigilar que, per exemple, la Lluna, ara que estem amb la guerra i tot això, no s'arribi a militaritzar mai. Antes són pactes, no? hi ha un pacte, no? que estableix això, que la Lluna no es pot militaritzar, que la Lluna no pot tindre propietaris, per tant, això s'hauria de mantindre en el temps per poder seguir fent aquesta expansió pel sistema solar.
Mm. Albert Martínez, mil gràcies avui per acompanyar-nos a fer aquest doblete a les 6 i ara.
Un plaer, ara dormir jo.
Això, descansa, això t'acomiado, perquè et deixem anar a dormir. Moltes gràcies, abraçada.
Adéu.
Joan Anton, això també és important, la qüestió dels materials, no? Perquè això també s'està dient, ho hem sentit a tu dir-ho, ara la tecnologia permet, en cas que allà es trobi alguna cosa, a la Lluna on sigui, ara ja és per la tecnologia permet tornar-ho a portar a la Terra, i això obre algunes possibilitats, però amb un lideratge poc ètic, com deies tu, també fa una miqueta de por.
Sí, de fet, la mineria de l'espai, que és una cosa que sona com a ciència-ficció i que sembla molt lluny, no? Sembla una cosa de pel·lícula de Hollywood, és una realitat. Hi ha companyies, en aquest moment, hi ha companyies privades que estan desenvolupant sistemes de mineria, per exemple, d'asteroides, per metalls valuosos que poden tenir els asteroides, o per la Lluna o per Mart, i això ho veurem. Veurem que això és una realitat en molt pocs anys. Com molt bé deia l'Albert, hi ha una llei, l'única llei que tenim de l'espai, que és de l'any 67, fixa-t'hi, abans d'arribar a la Lluna i tot, és una llei, per tant, obsoleta, però que prohibeix, com bé deia ell, per exemple, la militarització de la Lluna, o que ningú pugui reclamar propietat, sobirania, sobre cap parceleta de la Lluna. Però aquella llei tan antiga, l'única que tenim, no preveia l'escenari que en aquest moment veiem, i no preveu res de la mineria, no preveu res de l'utilització dels recursos. I aquesta és una cosa, una aposta del primer que arribi. Aquí hi ha la competència Xina-Estats Units, perquè d'alguna manera el primer que arribi triarà el lloc a on vol arribar, serà el primer a arribar. No podrà posar una tanca dient propietat privada, això està explícitament prohibit per la llei internacional de l'espai, però lògicament ocuparà espai, ocuparà aquell espai on hagi arribat, i allà es desenvoluparan aquestes operacions de mineria de recursos que impulsaran una nova economia, que és una economia basada en recursos de l'espai. Això que ara sona tant ciència-ficció, en uns quants anys ho tindrem ja com una realitat.
I després hi ha una altra cosa de ciència-ficció que la llegia ahir, vaig pensar que te la demanaria. Igual a la pregunta ja foto la pota fins al fons, eh? Però jo, a veure si ho vaig entendre bé. No, perquè el que llegia ahir és que el fet d'anar a l'altra cara de la Lluna, el que pot contemplar-se en algun moment és que hi ha científics que diuen igual podem fer una mena de, ho diré fatal, un telescopi sonor per escoltar els ecos del Big Bang, perquè això ara mateix des de la Terra, amb tot el soroll de totes les senyals radioelèctriques, ja no és possible, però a l'altra cara de la Lluna sí, és a dir, que per primera vegada podria haver-hi més informació, fins i tot sonora, de com va néixer l'univers. No sé si he dit algun disbarat.
No dius cap disbarat. A veure, hi ha alguna coseta que ara et corregiré, però són cosetes. No, però està molt bé, són cosetes. Mira, de fet, fa molt temps que es parla d'això. La Lluna és un indret on hi col·locarem instruments, telescopis, per continuar doncs, observant l'univers. Clar, això és fora de l'atmosfera de la Terra, això té avantatges, no hi ha l'atmosfera que et molesta, i a més, si col·loquem instruments com radiotelescopis a la cara oculta de la Lluna, ens evitem les interferències que provenen de la Terra, perquè, lògicament, la Lluna fa d'escut, fa de paret, que impedeix que les ones de ràdio que s'escapen de la Terra puguin arribar a interferir a la cara oculta de la Lluna. Per tant, sí, la cara oculta de la Lluna és un indret que en algun moment hi tindrem radiotelescopis i altres instruments per continuar observant l'univers. Mm. Aquí potser la correcció és el so. Yeah. El so no existeix a l'espai, no hi ha aire ni cap mitjà que et pugui transmetre el so, però figuradament o poèticament en podríem dir el so del Big Bang, entenent que no és so, que no és so.
No és un so real, però són els ecos científics, diguem-ne.
Correcte, és la llum, diríem la llum. que és la llum del primer instant, dels primers instants de l'univers, que de fet ja és una mica el que està fent el telescopi espacial James Webb, que es troba a l'espai completament. Això també ho podríem fer des de la cara oculta de la Lluna.
I una última cosa, ho deies tu, Joan Anton, la competència de la Xina. És a dir, això és una competència realment molt, pel que sembla, molt aferrissada. Abans llegia el New York Times que el principal titular d'avui és la NASA fa aquesta missió mirant per damunt de l'espatlla cap a la Xina.
Sí, se li va preguntar en diverses ocasions a Trump directament què passaria si el programa espacial nord-americà de retorn a la Lluna s'endarrereix per problemes tècnics. Recordem que és necessària una coreografia complicadíssima de naus per l'any 2028, on hauran d'intervenir naus també de SpaceX, d'Elon Musk, i o de Blue Origin, que és la companyia aeroespacial de Jeff Bezos, propietari d'Amazon. És molt complicat el que es vol fer el 2028, i se li va preguntar què passarà si ens endarrerim i arriba abans la Xina. I ell literalment ha respost més d'una vegada: no ho permetrem. És a dir, Trump s'ho mira tot amb òptica bel·licista, en òptica de lluita, quan en realitat hauria de ser una competència sana per desenvolupar això, ciència i tecnologia. Ja va bé que hi hagi dues superpotències que competeixin per arribar als primers, però no en aquesta òptica que té Trump. Els xinesos, jo el programa espacial xinès l'anomeno el programa silenciós, ho he comentat més d'un cop així, fent broma, silenciós, perquè a diferència del que van veure ahir, càmeres, show nord-americà, periodistes, en fi, retransmissió en directe, fins i tot dels problemes que hi pugui haver, la Xina fa anuncis molt avorrits, molt grisos, del que faran, no tornen a dir res més fins que fan aquella missió. I la Xina va anunciar que els seus astronautes caminaran per sobre de la Lluna l'any 2030, i no han tornat apenas a dir gaire cosa més. Clar, i aquí hi ha aquesta visió diferent de com fan uns i com fan els altres. La Xina ho vol fer en una tecnologia més segura, com no tan innovadora com la nord-americana, més fiable, els fan una mica més lents, però sembla que és una arquitectura no tan complicada de naus com el que volen fer els nord-americans. I això és superinteressant, és dir, si ens podem aïllar una mica, que a mi em costa, aïllar-me d'aquest lideratge nefast que hi ha ara als Estats Units, però si et pots aïllar i ho mires des del punt de vista de la geopolítica, de l'espai, és un moment molt, molt, molt xulo. Mm.
Joan Anton Català, mil gràcies, com sempre, et deixem anar a dormir també, no sé si,
gràcies,
no sé si
tornes.
Abraçada, cuida't.
Adeu.
Molt. Jofre, com ho veus? Interessant tot això,
sí,
jo trobo molt interessant.
És molt interessant, i de tot el que... I, per cert, el millor que podies fer és el que has fet, que és preguntar experts.
Sí, exacte.
Però des de...
Malament, però preguntar.
No, si té tot el sentit del món. Des de... allò, nivell usuari, Nivell usuari suficientment com per retardar anar a dormir per veure el llançament, aquí hi ha diferents coses. Clar, per exemple, el que dèiem de la implicació del sector privat. Doncs, home, això és com tota la recerca. És a dir, la recerca per se és un pou sense fons, perquè tu has d'anar provant, fins que quants experiments no es deuen haver fet abans no s'ha trobat la vacuna contra no sé on, no? Aleshores, clar, arriba un punt en què els fons públics no han de seguir la cursa a fons perdut i el pou sense fons. En algun moment, algú que estigui disposat a perdre diners s'hi ha de posar. Clar, si està disposat a perdre diners, si després allò surt bé, crec que té tot el dret a recuperar-ho. Mm. És a dir, si jo aposto per una carrera espacial i... un exemple tan tonto, allò dels trajos ignífugs per als bombers, no? Aquí hi havia la indústria tèxtil al darrere. Home, jo doncs també entenc que passi, no? I després també m'ha sobtat molt, no perquè m'hagi sorprès, sinó que m'impacta molt la disparitat entre el show televisiu dels Estats Units i el treball de formigueta un cop més de la Xina. És a dir, la Xina, en totes les últimes grans notícies d'àmbit internacional, hi és, però no se la veu. I això inclou la guerra de l'Iran, la guerra d'Ucraïna, i ara la missió a la Lluna. I són, en tots aquests tres exemples que t'he posat, i són sense que estiguin ocupant la primera, ni la segona, ni la tercera plana de l'actualitat.
Ignacio.
Bé, recuperant l'últim que deia el Jofre, sí, són un gegant silenciós, la Xina, i de fet, si retornem al discurs que dona cada any Xi Jinping, o el premier xinès, pel nou any xinès, el d'aquest any era extraordinàriament discret, perquè, com hi havia moltes peces movent-se a la vegada, des de la Xina, o qui entén la Xina, el que ens va dir o el que ens explicava és que en un moment d'extraordinària instabilitat, la Xina el que s'ha de presentar-se és com la força de l'exemple i no l'exemple de la seva força. I dir, mentre tot el món o el món antic s'està trontollant, la Xina continua avançant, continua creixent, continua fent aliances que no estan basades a la força militar. I el cas, per exemple, de l'exploració espacial n'és un. Perquè ara ens deien els experts que la idea dels Estats Units és arribar al 2030 amb una estació permanent robotitzada. També és la de la Xina, que és el programa Chang'e. Però ara mateix la Xina també té una estació espacial internacional, que és el programa Tiangong, que està permanentment rebent primer, fons, segons, innovació, i tercer, tripulants. La qüestió, diguem, de l'exploració lunar, jo crec que, com últimament tot fa una mica d'olor a 1960, doncs ens retorna aquell moment cultural de 1960, que és obtenir, diguem, una altra victòria en un àmbit tan, per què no dir-ho, xulo, com és el de l'espai. Mm. No? I en aquest cas, a part, té com aquest nou gust de 2026, perquè la missió tripulada és la primera que llença a una òrbita baixa a una dona, a una persona de color i a un canadenc. Mm. Té, a més, aquest afegit que s'ha convertit en un petit esdeveniment cultural. No només teníem la retransmissió en directe, no només tenim, doncs, tertules i demés, sinó fins i tot, això ho comentava abans fora, han llançat una petita mascota, que és moníssima. De fet, convido a tota l'audiència a buscar-la. Es diu Rice, com auge, i és una monada, no? I jo crec que té sentit que en un moment, diguem, fosc o de cert abatiment nacional als Estats Units, doncs es vulgui... Primer tinguem l'oportunitat, perquè no crec que el president Trump estigui especialment enfocat en això. Recordem que l'última paraula que va dir el president Trump respecte de l'espai va ser el 2016, i parlava de Boots on the Ground, no, Boots on the Moon, en aquest cas. Fins i tot va produir una sèrie paròdica, no?, d'aquesta idea. Evidentment, no s'està parlant ara de Boots on the Moon, però jo crec que és un moment... Per la realitat fosca que tenim avui dia, és un moment de certa alegria que també està molt bé. I, en últim lloc,